Avui a COPE Catalunya i Andorra t'estem explicant com és el dia a dia d'un malalt d'ELA i com ho gestiona la família. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
A Catalunya, Sergi, s'estima que hi ha unes 400 persones afectades i uns 4.000 arreu d'Espanya, oi?
Sí, són les xifres actuals facilitades per diverses associacions com la Miquel Baix, que treballa i cuida a malalts d'aquesta malaltia. Avui a Herrera en COPE Catalunya i Andorra ha estat un de les 400 persones que a Catalunya està afectada d'ELA. Es diu Jesús Marín, té 76 anys, és veí de Vilanova i la Geltrú. Fa un any, el passat mes de maig, va començar a patir problemes musculars i el diagnòstic final va ser duríssim. Malalt d'ELA. Va necessitar una traqueostomatia per tenir el pulmó afectat perquè amb ell es va iniciar aquesta malaltia via pulmonar quan habitualment els símptomes inicials és per una pèrdua de mobilitat, per molèsties a les cames i als turmells, per caigudes imprevistes o també per rampes musculars. Començava una nova vida pel Jesús Marín amb la incertesa diària de la evolució de la malaltia i amb un pronòstic molt dur, i ell ens ha recordat aquest pronòstic i sobretot el que ha demanat és investigar. Investigació mèdica.
Més investigació, més dedicació, més diners en aquest tema, perquè actualment no hi ha cap ni medicació ni perspectiva de res. Jo sé que des que me la van detectar tinc entre 2 i 5 anys de vida.
Entre 2 i 5 anys de vida al seu diagnòstic. Recordem que la ELA ha tingut ara molta visibilitat a causa de malalts que han tingut molt significat al públic. Recordem el periodista Carlos Matallanas, o bé a Jordi Sabater, molt actiu a xarxes socials, o l'exjugador del Futbol Club Barcelona i entrenador d'altres equips del Celta, Osasuna i Girona, Juan Carlos Unzué. Com dèiem, Jesús Marín, 76 anys, és un malalt més. Ell necessita que hi hagi doncs un familiar al seu costat les 24 hores. Ha estat la Fundació Miquel Baix que li ha facilitat la cadira elèctrica que necessita.
Perquè no puc caminar, no puc agafar pes, no puc fer moltes coses que feia abans. Llavors, per moure'm, doncs, he d'anar amb cadira elèctrica. I aquesta me la va proporcionar l'associació Miquel Baix. I a més he d'estar acompanyat permanentment. Clar. Aquí al costat està la meva dona, perquè sempre m'ha d'estar al costat. No la deixen ni baixar la brossa al contenidor que està davant de casa.
Hores d'ara hi ha una falta d'ajudes específiques pels malalts d'ELA per part de les administracions públiques, ja siguin locals, autonòmiques o del govern central. Valga, ara posem un exemple. Vox va presentar el 2021 una moció al Parlament de Catalunya que va ser finalment votada el 2022, l'any passat, per millorar les ajudes específiques per a aquests malalts. Però la moció va ser refusada no pel seu contingut, sinó per qui la va presentar. Així ens ho ha recordat la diputada de Vox al Parlament, la doctora María García Fuster, al informatiu migdia de COPE Catalunya.
Pedíamos básicamente cosas de sentido común, que es la primera es reconocer el estado de dependencia de grado 3, nivel 2, a todos los enfermos de ELA, que aumentasen la prestación mensual un 30% hasta llegar al mínimo interprofesional, porque hay que tener en cuenta que estos pacientes no pueden trabajar. Junts, Esquerra, Podemos, el PSC, la CUP, son grupos que votan en contra de todas nuestras propuestas por este ridículo cordón antidemocrático que nos hacen.
El Parlament de Catalunya, per tant, va refusar aquesta moció de Vox, reitero, no pel contingut de la mateixa, que és el que s'hauria de debatre políticament, sinó únicament pel qui la va presentar. Evidentment, la ELA és una malaltia que se n'ha de parlar,
sí.
400 persones afectades a Catalunya, i és molt important tant el diagnòstic precoç com també la investigació mèdica que s'estan realitzant des de diversos hospitals de Catalunya.
Doctor Miquel Ángel Rubio, cap de l'unitat de l'ELA de l'Hospital del Mar de Barcelona. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolti'm, si parlem d'ELA, estem parlant de quin tipus de malaltia?
Bueno, la ELA és una malaltia neurodegenerativa, que aquesta paraula ja el que ens indica és una malaltia que va progressant, va avançant en el temps. A diferència d'altres malalties neurodegeneratives, com és el Parkinson o l'Alzheimer, en aquesta malaltia els símptomes, la clínica que tindran els malalts, bàsicament serà derivada de la pèrdua de funció motora de diferents parts del cos, ja sigui la part motora relacionada amb caminar, amb la mobilitat de les mans, al parlar, a l'empassar, o fins i tot amb els músculs relacionats amb la respiració.
Uh-huh. És fàcil confondre aquesta malaltia, sobretot als inicis, amb algun altre, fins que s'arriba al diagnòstic de que aquesta persona pateix ELA?
Sí que és veritat que hi ha un retras diagnòstic inherent a la malaltia, donat que la manera de debutar, d'iniciar-se els símptomes, poden ser molt variats en funció de quin sigui la localització d'aquest dèficit motor. És molt diferent si comença per una mà, que si comença per una cama, i si comença per tenir problemes per parlar. Doncs llavors els malalts, les famílies, acostumen a anar a diferents especialistes,
sí.
I habitualment solen trigar fins a arribar al neuròleg, no? Una persona que, doncs, que, té, que ens ho pega amb freqüència i que nota que té algun problema al turmell, doncs habitualment anirà abans al traumatòleg o al metge rehabilitador abans d'arribar al neuròleg.
Quines són les proves diagnòstiques que es realitzen, doctor?
Digui'm, perdoni, que no l'he escoltat bé.
Quines són les proves diagnòstiques que es realitzen per corroborar que això és ELA?
D'acord. Sí que no hi ha un biomarcador diagnòstic, és a dir, no hi ha una única prova que doni el diagnòstic de la malaltia, sinó que el diagnòstic està basat en una sèrie de criteris que ha de complir el malalt, criteris clínics, criteris de diferents exploracions, i sobretot les exploracions complementàries també van encaminades a descartar altres possibles malalties que poden explicar els símptomes dels malalts. Habitualment, les proves més comunes que se'n fan, a part d'analítiques, proves d'imatge, com una ressonància magnètica, és també l'electromiografia, un estudi neurofisiològic.
Uh-huh. Abans parlava amb el meu company Sergi Tor que l'esperança de vida d'aquests malalts va d'entre 2 i els 5 anys. És tan ràpida la degeneració muscular d'aquesta persona que pateix ELA?
Correcte. Sí que la supervivència mitja s'estima en aquesta franja que vostè ha comentat, des de que s'inicien els símptomes. Cal pensar que la malaltia, evidentment, el cos s'inicia molt abans de que després es manifesten els símptomes, i habitualment són aquesta mitja d'entre 2 i 5 anys. Hem de tenir en compte, però, que si existeix aquesta franja mitja, és perquè sí que és veritat que el gruix de malalts tindran, s'ajustaran a aquest termini, però ja hauran malalts que vagin més a poc, aquesta progressió, aquesta neurodegeneració, i llavors la seva supervivència vagi més enllà dels 5 anys, hi ha un 10% que viu més enllà dels 10 anys, però també l'altre extrem, no? Podem tenir malalts amb l'esperança de vida molt més curta, no? En termes de 6 mesos, o un any fins i tot des de l'inici de les primeres manifestacions clíniques.
Coneixem darrerament més casos d'homes, sobretot els que estan donant visibilitat a persones públiques, com és el cas de Juan Carlos Unzué, però és una malaltia que afecta per igual a homes i dones?
Sí, afecta tant a homes com a dones, tot i que sí que és veritat que hi ha un lleu predomini d'homes respecte a dones, però la diferència realment és lleugera. També pot afectar a totes les edats, tot i que de nou, el més freqüent és que, per exemple, es doni en edats de 50-55 anys de mitjana, però això no treu que puguem tenir malalts afectats en 30 anys, 40 anys, 80 anys.
La medicina, ara per ara, és l'únic remei que hi ha per aquesta malaltia de l'ELA, perquè recordem que no té cura. És la medicació, no? I esperar i el temps, que digui el que hagi de dir, no?
Bueno, nosaltres sempre diem que la malaltia té dos tipus de tractaments. El tractament farmacològic i el tractament no farmacològic. El tractament farmacològic és el que tothom entenem, no? per medicació, pastilles, etc. Sí que és cert que en aquest sentit a Europa només disposem d'un sol fàrmac que ni atura ni reverteix els símptomes ni la malaltia, sinó el que fa és enlentir aquesta progressió. Tot i tenir això, cal tenir en compte que tenim una altra mesura molt important i que té un impacte actualment tant o més important fins i tot que els fàrmacs, que és l'assistència dels malalts dintre de les unitats multidisciplinars, aquestes mesures no farmacològiques que comentava. I és que s'ha vist que el fet de que un malalt és una malaltia que és prou complexa i necessita de diferents especialistes per poder donar respostes a les a la complexitat i a les complicacions que surten pel camí, el fet de visitar-se, d'acollir-se a tants especialistes al voltant del malalt, s'ha vist que també té un impacte sobre la supervivència dels malalts.
Es pot tenir una bona qualitat de vida, ja m'entén, entre cometes?
Bueno, és una malaltia que de manera inherent hi ha un deteriorament de les funcions de les persones i van perdent capacitats funcionals, van perdent també capacitat d'independència, de començar a ser dependents d'altres persones, i en aquest sí que, evidentment, hi ha un deteriorament de la qualitat de vida de les persones. L'entorn del malalt és molt important, la família, els cuidadors, és fonamental per mantenir la dignitat i la qualitat de vida d'aquests malalts, tot i les circumstàncies.
És trist que hi hagi moltes persones que no puguin tenir algú que els ajudi, no? Doctor, ho dic perquè, malauradament, tenir una persona 24/7 que estigui amb el malalt fa que moltes persones de la família hagin de deixar de treballar per estar constantment atenent el pacient.
Correcte. Així que, com he comentat, el fet de que el malalt, per començar, no? L'edat mitja agafa la malaltia en un període en el qual el malalt pot estar perfectament treballant, no? Això ja suposa, no?, un deteriorament de les capacitats econòmiques de la família. El fet també de perdre la funcionalitat, al començar a ser dependent, això farà que moltes vegades, doncs, la família hagi de afegir un cuidador o deixar de treballar, i això és fonamental, no?, tots els recursos econòmics dels quals es puguin beneficiar els malalts i les seves famílies per a poder procurar que tinguin una bona qualitat de vida, perquè això també sabem que té un impacte sobre l'evolució de la malaltia i també un impacte emocional, ja no solament sobre el mateix malalt, sinó tota la família, que al cap i a la fi, també, a la seva manera, pateixen la malaltia.
Avui hem estat escoltant el Jesús, que és un malalt d'ELA, el seu testimoni, i deia que ho afronta amb fortalesa, però que lamentablement amb pocs recursos econòmics de les administracions. En el tema d'investigació, s'està investigant el que caldria, doctor?
S'està investigant. Sí que és veritat que la investigació en ELA té diferents hàndicaps, complicacions, que fa que sigui diferent investigar una malaltia d'aquest tipus comparat amb altres malalties. Al tractar-se d'una malaltia minoritària, això fa que, en certa manera, els recursos també siguin minoritaris, no? Afortunadament, sí que és veritat que el fet de que hi hagi persones públiques que donin visibilitat a la malaltia facilita que, bueno, d'alguna manera augmentin aquests recursos econòmics també per projectes d'investigació, però evidentment s'agradaria poder disposar de més recursos per poder avançar en l'investigació, perquè és l'única manera d'aconseguir un tractament.
Són uns valents els que estan patint ara mateix aquesta malaltia, estan lluitant contra ella. Esperem que arribi algun dia, doctor Rubió, que puguem dir que aquesta malaltia té cura. Encara es trigarà, però esperem que això sigui, que així sigui. Doctor Miguel Ángel Rubio, cap de la unitat de l'ELA de l'Hospital del Mar de Barcelona, gràcies per haver estat amb nosaltres i gràcies per ajudar a tanta gent que ara mateix està a les seves mans i que gràcies a vostè estan portant la malaltia d'una altra manera. Gràcies, doctor Rubio.
Moltes gràcies a vosaltres.